El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Aquesta nit, quan faltin pocs minuts per 2 quarts d'11, arrencarà la primavera. Es preveu que, entre aquesta setmana i la vinent, pugui començar l'anomenada, això sí, primavera pol·línica, és a dir, que sigui el període en què s'alliberaran quantitats més notables de pol·len. Una eclosió que arriba més tard que d'altres anys per l'episodi de fred que ens ha acompanyat recentment.
Sí, ara bé, tot i que l'arribada de tota aquesta quantitat de pol·len serà més tardana del que és habitual, la pols groga serà més intensa que altres anys. Ho explica la coordinadora de la xarxa aerobiològica de Catalunya de l'ICTA UAB, Jordina Belmonte.
Arriben, com a mínim, pel que estem veient fins ara, amb una intensitat important, suficient com per fer mal, suficient com perquè les persones al·lèrgiques ja estiguin pensant anar a visitar el seu al·lergòleg de referència, a veure què, o ja hi hagi anat, a veure quan ha de començar a prendre una medicació o què se li recomana de fer. I també, doncs, això, que les persones recordin que quan portem mascareta ens arriben més poques coses al nostre nas i a la nostra boca.
El pol·len de les gramínies, del plàtan d'ombra i de l'olivera són els que provoquen un nombre més alt d'al·lèrgies i la previsió és que la seva presència arribarà amb força a partir de la setmana que ve o l'altra.
Els afectats per plàtan, els afectats per hietària, els afectats per gramínies que vindran aviat, entenem que estan super tranquils perquè la quantitat de pol·len a l'aire encara és molt baixa. Entenem que la setmana vinent, i si no com a màxim l'última d'abril, el plàtan possiblement sí que ja estarà en plena efervescència a l'aire i molestarà, però hi ha aquest petit decalatge, és a dir, aquest any les pol·linitzacions ens arriben una mica més tard.
La contaminació és un element determinant pel que fa a les al·lèrgies i farà que la presència del pol·len sigui més intensa.
S'estima, de fet, que a Catalunya hi ha 2,5 milions de persones amb al·lèrgia, una xifra que es podria duplicar de cara al 2050. Les condicions meteorològiques anòmales han fet augmentar els casos i també les complicacions dels al·lèrgics respiratoris. Abordem aquesta situació conversant aquesta hora amb la pneumòloga del Parc Taulí, l'Anna Isabel Sogo. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia a tothom.
El nombre de persones que any rere any venen a l'Hospital de Sabadell afectades per aquest tipus d'al·lèrgies, les al·lèrgies respiratòries relacionades amb el pol·len, han anat creixent?
Sí, sin duda, sí, ha ido creciendo, también vinculado al cambio climático. Sí, sí, está al alza.
Amb quina afectació, és a dir, també l'afectació de les persones que arriben és més gran de la que era abans?
Lo que sí, en general, digamos que la intensidad de los síntomas suele ir a más conforme pasan estos episodios, ¿no? Que son polinizaciones más bruscas en menos periodo de tiempo, en un periodo de tiempo corto, de tal manera que los síntomas son más intensos y también vinculados al cambio climático, ¿no? La exposición a temperaturas más altas hace que la polinización también a veces sea duradera, que haya varios picos de polinización y que las partículas, digamos, del polen también se defienden frente a la contaminación y son proteínas más agresivas cada vez, ¿no? O más sensibilizantes, con mayor poder de sensibilización.
Per tant, hem d'entendre que si cada any hi ha més persones que siguin al·lèrgiques, això vol dir que cada any hi ha gent que comença a tenir aquests símptomes, no? Hi ha algun perfil de persona que, en certa manera, pugui ser o pugui estar predisposada a patir alguna mena d'al·lèrgia respiratòria?
Sí, siempre hay son pacientes habitualmente jóvenes, ¿no? Tradicionalmente se dice que la alergia aparece en edad joven o adulta joven. De tal manera que luego hay una base genética. Pacientes que tienen una predisposición genética para tener atopia son los que se sensibilizan con mayor facilidad. Y lo que sí vemos en los últimos años es que está ocurriendo sensibilizaciones en gente de más edad. A partir de los 60, 70 años vemos pacientes que nunca habían sido alérgicos y empiezan con alergias a esa edad. Eso sí se está viendo que va en aumento también, así como el número total de personas.
Què ho podria explicar que ara hi hagi aquest debut, per dir-ho d'alguna manera, l'al·lèrgia més endavant?
¿Qué podría explicar para los pacientes?
Sí, el fet que una persona ara de cop i volta amb 60, 70 anys es torni al·lèrgica si no ho ha estat al llarg de la seva vida. És a dir, quin element pot fer que de cop i volta aquesta edat doncs, debuti en una al·lèrgia?
Sí, pues es la presión, ¿no? Atmosférica de los polenes y el cambio climático se atribuye a eso, principalmente. Sí, sí.
És a dir, en certa manera podem dir que tenim un determinat grau de tolerància, és a dir, cadascú el té un nivell i a partir d'un determinat número de pol·len que hi pugui haver doncs, circulant aquest de nivell de tolerància doncs, és més alt o més baix?
Sí, sí, sí. Hay una predisposición genética en cada uno y luego hay una epigenética, ¿no? La exposición de los genes de cada uno al ambiente pues puede favorecer en unas personas con más digamos predisposición que en otras, pero el hecho de que se combinen, ¿no? Carga genética y luego una mayor cantidad de pólenes con partículas más agresivas es lo que se atribuye, ¿no? Este aumento de prevalencia y de incidencia de las alergias.
També es noten més al·lèrgies en els nens, és a dir, hi ha un percentatge més alt de criatures que resulten ser al·lèrgiques al pol·len?
Sí, sí, el aumento es global a todas las edades. Sí. Sobretot a partir de los 5 años.
A partir dels 5 anys és quan es desenvolupen aquestes problemàtiques, eh?
Sí, sí.
Uh-huh. Hi ha alguns elements a la zona, a l'àrea de Sabadell, on treballen vostès, que siguin més al·lèrgics que d'altres? Li dic perquè hi ha punts de Catalunya on es parla molt del plàtan, on es parla molt d'algun tipus d'espècies. A la nostra àrea, a la nostra zona de Sabadell, quines són les que provoquen realment mal de caps?
Sí, en nuestra área sobre todo es el platanero, sin duda, es el polen que más problemas produce, ¿no? Y que más alergias produce entre los polenes. También las gramíneas tienen una alta presión y en la zona mediterránea la parietaria. Últimamente un polen emergente que también está produciendo muchas sensibilizaciones es el ciprés, que es el polen que decimos de invierno, ¿no? Y es un polen que cada vez sensibiliza a más personas. Pero en el área de Sabadell, sin duda, el platanero.
I una vegada som al·lèrgics, què podem fer? És a dir, entenc que hi deu haver graus com amb tot, no? Però
sí.
Quins tractaments hi ha disponibles?
Sí, bueno, hay una combinación, ¿no? Por un lado, medidas de evitación, es decir, intentar exponernos lo menos posible, aunque con el polen es difícil, ¿no? Pero si salimos a la calle en días de sol y de viento, pues hoy en día cada vez hay más gente que utiliza la mascarilla. En esos momentos, pues para evitar inhalar, ¿no?, las partículas. Luego en casa hay ciertas medidas como ventilar a unas horas del día en que hay menos polen, lavar la ropa y tenderla en interior y digamos también tomar la medicación, tratamiento sintomático, antihistamínicos, antiinflamatorios nasales, un poquito antes de que empiece la estación polínica o en el momento en el que se inician los síntomas, ¿no?, para que digamos que se puedan minimizar y sean menos intensos o los podamos que no tenga el paciente síntomas.
I es fa algun seguiment específic des de l'hospital? És a dir, es visita aquests pacients de forma paulatina cada any, es parla amb ells, se'ls avisa de, ostres, arriba el moment en què us hauria de començar a prendre la medicació. Com funciona?
Sí, en las consultas nosotros atendemos pacientes con alergia respiratoria de todo tipo, principalmente la más prevalente, que es la rinitis alérgica, y el asma alérgico. Se evalúa el perfil de sensibilización que tiene el paciente y la relación con la clínica y se recomiendan medidas de evitación y también se administran tratamientos específicos, no solo el sintomático, sino también tratamiento con inmunoterapia. Y efectivamente se hacen recomendaciones, ¿no?, acerca de cuánto tiempo tomar el tratamiento, con qué antelación, cuándo es previsible que tengan que hacer un tratamiento más intenso. Sí, es lo que abordamos en las consultas externas de alergia.
¿Cuántos pacientes está teniendo ahora mateix desde aquest servei, el Taulí?
De forma global, con alergia, pues aproximadamente rondaremos los 1.000 probablemente.
Amb tot tipus d'al·lèrgia, no?
Todo tipo de alergia, sí.
I aquestes relacionades amb la primavera, quin percentatge suposarían?
Pues la alergia a polen es la segunda en frecuencia detrás de los ácaros. Probablemente sea, no sabría decirte ahora mismo el porcentaje, pero es la segunda después de ácaros.
Uh-huh. Què ens han de fer pensar que hem de consultar? És a dir, ara imaginem-nos que arriba aquesta primavera i nosaltres notem coses estranyes i no sabem si hem de consultar si tenim o no tenim una al·lèrgia. Què és el que ens hauria de fer pensar que ho hem de consultar?
Sí, pues pacientes que llevan con cuadros de rinorrea, estornudos, picor de ojos, de nariz, que duran más allá de 7 días, 10 días. Muchos pacientes lo identifican al cabo de un tiempo, ¿no? Como que han tenido varios resfriados. Con un catarro dura 5 o 7 días máximo, ¿no? Lo que se produce de forma reiterada, en forma de rinitis, picor y que coincide con la primavera, pues probablemente es una alergia. Y si tienen síntomas de asma también, que pueden ir asociados a la rinitis o no, es decir, si tienen dificultad respiratoria, tos, si perciben silbidos en determinados momentos que son intermitentes, van y vienen, eso, bueno, les debería hacer consultar un médico, ¿no? Sí.
I una vegada consultem el metge, què és el que ens demanarà? Quines proves ens demanarà i quan podem tardar en tenir una mena de resultat?
Bueno, las pruebas que se piden son las pruebas epicutáneas de alergia, espirometría y radiografía de tórax y de senos paranasales. Esas son las pruebas que nosotros pedimos en una primera visita de alergia. ¿El tiempo que tardan? Pues previamente al COVID tardaban menos. Ahora lo que hemos hecho es sustituir a veces este prick test, que tiene una demora un poco mayor, por una analítica que es más rápida. El tiempo de las pruebas puede tardar pues en torno a los 3-6 meses.
Clar, perquè si estàs afectat per al·lèrgia, 3-6 mesos et poden fer molt llargs, eh?
Sí, estamos en ello, sí.
Donem alguna mena de tractament per si de cas mentrestant o ens hem d'esperar tenir els resultats definitius?
Sí, de hecho, el paciente que tiene síntomas de alergia, lo primero que se hace es acudir al médico de cabecera, eso es lo primero, ¿no? El médico de cabecera ya le probablemente al hacer la historia clínica ya sospechará que se trata de una rinitis alérgica, de un asma alérgico, y entonces iniciará el tratamiento si lo considera necesario y indicará las pautas de actuación. Mientras tanto, el paciente pues ha sido derivado a nuestras consultas y es ahí donde, bueno, pues se van solicitando las pruebas y mientras tanto llegarán a nuestra unidad.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos explicat a la neumòloga del Parc Taulí, l'Anna Isabel Sogo. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies, bon dia.
Doncs a celebrar per alguns la primavera, a patir-la per d'altres.